més hi ha hagut un lloguer sí. Que no...
Que vagi bé, les 8 en punt, bona nit.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonés.
Ho hem sabut fa pocs minuts, nou atac massiu d'Israel a Gaza. L'exèrcit de Netanyahu hauria atacat un hospital causant centenars de morts. A aquesta hora algunes fonts parlen de més de 200 víctimes i d'altres que podrien superar el mig miler. Una mostra més de la duresa d'aquests bombardejos, però també amb aquest ball de xifres que, com hem anat explicant aquests dies, costa tant de confirmar per la negativa també que puguin accedir periodistes a la zona de Gaza i perquè les fonts sovint també tenen interessos per parlar de més o de menys víctimes. Tot plegat també mentre l'ajuda humanitària continua sense poder entrar a Palestina, tot i que Israel i els Estats Units haurien arribat a un acord per desbloquejar aquest accés. Hi ha des de menjar, aigua, fins a medicaments i material sanitari, que com ara sentíem és més necessari que mai. De seguida, un dia més, hi anirem en directe per saber quina és l'última hora. I a tot això, també estem pendents de la reunió que mantenen a aquesta hora els caps d'estat i de govern de la Unió Europea a distància per posar sobre la taula quin paper han de tenir com a actor internacional dins d'aquest conflicte. És a dir, si han de posicionar-se directament, com està fent Joe Biden, o han de mantenir un perfil més discret. I mentrestant, a casa nostra, el Ministeri de l'Interior intensifica la vigilància per evitar atacs terroristes. L'alerta es manté al nivell 4 sobre 5, però la policia reforçarà la seva presència als punts amb més risc de poder patir un atac. En parlarem avui a la tertúlia del 9C amb la redactora en cap de Societat de la Vanguardia, Susana Cuadrado, l'advocat i escriptor Jordi Cabré, el delegat del diari ABC a Catalunya, l'exgovern, i també la politòloga i professora a la UPF, Eulàlia Soler. A banda d'això, avui també parlarem de la presència de Pere Aragonès a la comissió d'aquest proper dijous al Senat per parlar de l'amnistia. El PP volia que fos un clam contra aquesta mesura, però el president de la Generalitat creu que hi ha d'anar per defensar els interessos de Catalunya. Serà, però, l'únic president autonòmic que no és del Partit Popular que anirà a aquesta reunió. I al final del programa avui parlarem de la nova sèrie dels Javis i que ja es pot veure a Movistar Plus, es diu La Messias, i n'entrevistarem una de les protagonistes, una desconeguda jove de 17 anys, de Sant Vicenç dels Horts, que es diu Irene Balmes, i que vindrà acompanyada del seu pare, el Santi Balmes, cantant i compositor de Love of Lesbian. Serà a partir de les 10 de la nit. I abans d'arrencar, com sempre, titular pel temps, demà les temperatures encara pujaran més que avui, i al migdia, en molts casos, l'ambient tornarà a ser calorós. Ara bé, dijous s'espera que comenci una baixada, que anirà a més de cara a divendres i també al cap de setmana. De seguida, tot amb més detall, ara són les 8 i 3 minuts. Pep Tormos, bona nit.
Bona nit.
El govern de Gaza que acusa Israel de provocar centenars de morts després de bombardejar un hospital. Com dèiem, ho hem sabut fa pocs minuts i la informació a aquesta hora encara és força confusa, però el Ministeri de Salut palestí assegura que les forces israelianes han atacat un centre sanitari de Gaza, concretament l'hospital Al-Ali Baptist, que on hi havia centenars de persones.
Segons la cadena Al Jazeera, el bombardeig ha estat sense previ avís i a l'edifici hi havia molts dels palestins ferits durant els atacs d'aquesta última setmana. Aquest se suma a l'atac que ha fet l'exèrcit hebreu a una escola de Gaza amb 4.000 refugiats aquesta tarda.
Doncs anem a saber aquesta última hora des d'Israel. Ashkelon, hi ha el corresponsal de RAC1, Salem Ergi, bona nit.
Bona nit. Portaveus del grup islamista Hamas a la Franja de Gaza afirmen que centenars de palestins han mort a un atac israelià contra l'hospital Al-Arabi a la ciutat. L'exèrcit israelià afirma que estan investigant l'origen de l'explosió a Israel. No descarta que fos un projectil fallit de Hamas, però encara no hi ha cap reacció oficial i definitiva sobre aquest atac i, evidentment, la mort d'almenys 300 o 400 persones a la Franja de Gaza. Al mateix temps, Nacions Unides tampoc ha pogut avui introduir material fonamental a la Franja de Gaza, que viu la seva pitjor setmana en dècades, mentre Israel condiciona el pacte per la creació del corredor humanitari que no arribi a mans de Hamas. Els hospitals de Gaza pateixen degut a elevades xifres de ferits i la manca d'electricitat, combustible, medicaments i aigua.
Gràcies, Sal. Doncs, evidentment, estarem, com dèiem, pendents d'aquesta notícia que hem sabut fa pocs minuts, amb centenars, com dèiem, de morts per aquest bombardeig d'Israel a un hospital de Gaza. Mentrestant, continua, com dèiem, sense rebre ajuda humanitària. Aleshores, continuen corrent i el pas fronterer de Rafah, que és l'únic que no controla Israel i que comunica amb Egipte, segueix bloquejat. Fa hores que s'haurien d'haver aixecat les barreres per deixar sortir civils palestins i també permetre l'entrada als camions amb aliments i material sanitari.
Aquest és el pacte al qual han arribat Israel i els Estats Units de matinada, però de moment, més de 12 hores després, no s'està complint. De fet, el govern hebreu ja ha avisat que trencarà qualsevol possible pacte per ajudar Gaza si el subministrament que entri va parar a les mans de Hamas.
Des de l'Organització Mundial de la Salut alerten que Israel s'està saltant les convencions humanitàries internacionals a la franja de Gaza. El director regional de l'OMS al Mediterrani Oriental, Ahmed Al-Mandari, exigeix que s'obrin corredors sanitaris que siguin segurs per poder atendre la població.
Independentment del conflicte que sorgeixi, de les causes, dels desencadenants, i no em refereixo a cap de les parts implicades en aquest litigi, hi ha gent innocent, nens, dones, gent gran, persones malaltes. Quantes institucions governamentals s'ocupen del tema sanitari? La salut pública a nivell mundial és un codi ètic que tothom ha de respectar, siguin les circumstàncies que siguin.
En aquest sentit, Catalunya donarà 800.000 euros a les Nacions Unides per ajudar els refugiats palestins. Aquest és el primer gest del govern per donar resposta al conflicte. La posició oficial de la Generalitat és la de respectar l'existència dels dos estats, Israel, però també Palestina. El govern també prepara una segona ajuda a l'ONU de gairebé 300.000 euros que s'aprovarà les properes setmanes. I a tot això, Hamas ha publicat la primera prova de vida d'un dels hostatges. És un vídeo en què es pot veure una noia, Maya Sham, que van capturar durant l'atac al Festival de Música Electrònica d'ara fa 10 dies. A les imatges es veu com li estan envenant un braç. La mare de la noia s'hi ha referit d'aquesta manera.
Yesterday I saw my baby.
Ahir vaig veure la meva nena a la televisió. Vaig poder veure que està viva i que li van disparar un tret a l'espatlla. Es veia que l'han curat, que està molt espantada i que està patint molt. Necessita tractament mèdic. La seva vida està en perill. Si no torna, la situació pot ser fatal.
Per cert, que l'atac de Hamas a Israel i la consegüent reactivació del conflicte ha suposat també la mort de 9 periodistes que eren a la zona, segons la UNESCO, una xifra que s'eleva a 15, segons el Comitè per la Protecció dels Periodistes. Es tracta de la setmana més mortífera per la premsa en un conflicte recent. L'ONU, de la seva banda, xifra en una vintena els treballadors humanitaris morts aquests últims dies. I mentre Hamas pressiona perquè Israel li entregui els seus presoners, els Estats Units intensifiquen també les negociacions i la diplomàcia per intentar frenar aquesta ofensiva. La Casa Blanca ja ho té tot a punt pel viatge que el president nord-americà Joe Biden farà demà a Tel Aviv. L'agenda encara no és pública, però ja se'n comencen a saber alguns detalls. Corresponsal de RAC1 a Washington, Javier de la Sotilla.
Des de la reactivació del conflicte, Biden ha mantingut una línia de comunicació constant i directa amb el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu. Demà, 11 dies després de l'atac de Hamas, arriba l'hora de reunir-se en persona. I probablement els toqui fer-ho en un búnquer davant l'amenaça de bombes. La Casa Blanca manté de moment el secret sobre l'agenda de Biden, però s'espera que arribi sobre les 10, hora catalana, passi 5 hores reunit a Tel Aviv i després agafi un altre vol cap a Jordània. Allà es trobarà amb el rei Jordà i els líders de l'autoritat palestina i d'Egipte. El viatge en si és un missatge simbòlic del suport i la solidaritat dels Estats Units amb Israel i també de dissuasió als països de la regió perquè no s'involucrin. Però Biden aprofitarà per demanar cautela al govern de Netanyahu, que segueix bombardejant Gaza mentre ultima la seva anunciada incursió terrestre.
Una visita a la de Joe Biden que Hamas critica, segons el grup jihadista, amb aquest viatge als Estats Units estan avalant la massacre de palestins.
Així ho ha dit el portaveu del moviment de resistència islàmica, Hassem Qassem, durant una entrevista telefònica que ha mantingut amb la cadena CNN. Qassem afirma que Biden ha adoptat una posició molt agressiva contra el poble palestí i ha caigut en la narrativa israeliana.
I a Europa, aquesta hora, els líders dels 27 es reuneixen en una cimera extraordinària per abordar el conflicte entre Israel i Palestina, una trobada que es fa per videoconferència i que ha arrencat amb una posició comuna, que cal respectar el dret internacional a Gaza i també protegir els civils, tot plegat després de les crítiques que va rebre Ursula von der Leyen per la visita a Israel. Corresponsal de RAC1 a Brussel·les, Lluís Tobar, bona nit.
Bona nit, doncs la cimera continua encara en aquests moments, s'està allargant més del previst, és un tema molt sensible i la reunió, de fet, arribava amb el malestar de diverses capitals europees amb la presidenta de la Comissió Europea per excedir-se a les seves competències i marcar una posició oficial per lliure en favor d'Israel. Fons de la reunió asseguren que hi està havent un diàleg sincer i que en sortirà una posició comuna europea que anirà en la línia del que ja es va acordar el diumenge, és a dir, demanar a Israel que respecti el dret internacional en la seva resposta als atacs de Hamas i que es garanteixi l'ajuda humanitària a la població civil. A més, s'interpel·larà actors com l'Iran o la milícia xiïda Hezbollah perquè no escali la tensió en el conflicte. Les mateixes fonts asseguren que també s'estan analitzant les conseqüències que el conflicte pot tenir per la Unió Europea des del punt de vista migratori de la seguretat. A aquesta hora, pendents de la roda de premsa i si Ursula von der Leyen o Charles Michel fan referència al presumpte atac d'Israel a aquest hospital a Gaza.
Gràcies, Lluís. Qualsevol novetat ens expliques. Fins ara, bona nit.
Fins ara, bona nit.
I a tot això, el govern espanyol dona per tancat l'incident amb Israel després del dur comunicat que explicàvem ahir de l'ambaixada que acusava alguns ministres d'alinear-se amb posicions terroristes palestines. El ministre d'Afers Estrangers ho qualifica de gest no amistós d'Israel. Anem en aquest cas cap a Madrid, Jordi Armenteres.
Simón Clau tanca per la via diplomàtica. No es cridarà cap ambaixador consultes, com sol passar, tot i que el ministre José Manuel Álvarez també critica Israel per la seva discrepància amb els ministres que representen Podem dins l'executiu espanyol.
Se produjo un incidente puntual en la relación entre España e Israel que por nuestra parte ha quedado zanjado con nuestro comunicado y la llamada a la embajadora de Israel trasladándola nuestra consideración de que se trataba ese comunicado de un gesto inamistoso para con España.
Deixa clar això sí que ni Sumar ni Podem són veus autoritzades per parlar de política exterior espanyola i encara menys sobre Israel i Palestina, que qui fixa la posició és Pedro Sánchez i ell mateix.
I mentrestant el Ministeri de l'Interior redobla també les mesures antiterroristes a tot l'Estat. Des d'avui la policia reforçarà la seva presència als punts amb més risc que hi hagi un atac. És un seguit de decisions que afecten a tots els territoris i que, per tant, a Catalunya també s'hauran d'implementar també des de Madrid, Arnau Mañé.
Sí, per exemple, hauran de fer els Mossos d'Esquadra, que ja han rebut les indicacions per posar en marxa totes les mesures immediatament. Són mesures que s'afegeixen al que ja s'està fent des de fa anys. Bàsicament, el que demana el Ministeri ara és que reforcin tots els dispositius de seguretat en punts especialment sensibles. Són punts que no es detallen, però que normalment es reforcen en dates assenyalades del calendari. A més, exigeixen als cossos policials que escampin més agents sobre el terreny. La decisió del Ministeri arriba just després d'analitzar els atacs islamistes a França i Bèlgica d'aquests últims dies. Ara mateix, Espanya està en el nivell 4 de 5 de l'alerta antiterrorista.
I mentrestant, Bèlgica ha rebaixat aquesta tarda precisament aquest nivell d'alerta antiterrorista. Ahir recordem que l'havia situat al màxim a Brussel·les després de l'assassinat a trets per part d'un home de dos ciutadans suecs. L'home va reivindicar l'atac en nom d'Estat Islàmic i avui la policia l'ha batut a trets després d'una nit amb molta incertesa al país. Això a Bèlgica, a França, han tornat també a evacuar el Palau de Versalles, una amenaça de bomba obligat a desallotjar-lo per segon cop en tres dies. França viu en un estat de màxima alerta també després de l'atac de divendres passat en un institut de Ras al nord del país en què va morir un professor. L'atacant era un jove islamista que hi va entrar armat amb un ganivet mentre cridava a l'Aisgrà. Dos minuts i arribarem a un quart de nou de la nit. Pere Aragonès defensarà en solitari l'amnistia aquest dijous al Senat. El president anirà a la comissió de la cambra que el PP vol convertir en un clam contra aquesta mesura de gràcia. Aragonès creu que com a president ha d'anar-hi a defensar els interessos de Catalunya i per això també farà de contrapès al discurs dels populars. Adrià Santasusagna.
El president ho justifica dient que no es pot deixar la cadira buida al Senat i en un espai en què tots els barons populars hi aniran a criticar l'amnistia. Aragonès vol plantar cara a aquest posicionament i per això ha decidit anar a Madrid a dir la seva. Ho explica la portaveu del govern, Patrícia Plaja.
No deixarem en mans del Partit Popular i dels seus presidents autonòmics un debat sobre l'amnistia quan ells han estat un dels principals promotors de la repressió política contra l'independentisme i perquè sobre Catalunya en parla el president de Catalunya.
Aragonès serà per ara l'únic president autonòmic que no és del PP, que anirà a aquesta conferència. Des de Palau consideren un error deixar tota la tribuna i l'espai únicament als presidents populars.
I els comuns veuen amb bons ulls que Aragonès vagi al Senat a defensar l'amnistia. Ara bé, Jéssica Albiach li demana que ho faci com a president i no en nom d'Esquerra.
Crec que és positiu que el president vagi a explicar l'amnistia. Crec que tot el que estiga a fer pedagogia arreu i més bueno, una institució com és el Senat, crec que és positiu. Ara bé, jo crec que és important que el president vagi com a president de Catalunya i no com a dirigent d'Esquerra Republicana.
En canvi, la CUP creu que és un gest de cara a la galeria, que no serveix per res. El portaveu dels CUPaires, Xavier Pellicer, demana al president que es posi les piles.
Mostra molt del que està fent el president i del que està fent aquest govern, i que primerament ens mostra que hi ha una falta d'agenda pròpia i que s'està actuant més de cara a la galeria que no pas de cara a governar. Em sembla que el que toca, més que explicar-se a tot arreu, és explicar-se al Parlament de Catalunya i és començar a construir polítiques que ens facin avançar en l'autodeterminació i en l'amnistia.
Sí, com sigui, el Senat, Pere Aragonès estarà sol davant el Partit Popular perquè el govern espanyol no hi assistirà. La ministra portaveu Isabel Rodríguez avui ha dit que no volen participar en el circ dels populars.
El gobierno no va a participar de lo que a todas luces y es evidente está haciendo el Partido Popular, que es una instrumentalización de una comisión importante dentro del Senado, que después de su paso del señor Feijóo por allí y habiendo sido presidente autonómico, parece mentira que la reduzca a una simple tarea de contribución a esa crispación en la que está asentado el líder de la oposición.
Aragonès ha agafat el PP a contrapeu, que avui ni tan sols sabia valorar la presència del president de la Generalitat al Senat. A Cuca Gamarra se li ha preguntat per Aragonès, però només ha respost criticant el PSOE.
Que el gobierno en funciones no vaya a acudir es un nuevo ejercicio no solo de falta de respeto a las instituciones absoluta, sino de desprecio institucional y una nueva anomalía democrática en la que ya estamos inmersos.
I la comissió del Senat és dijous a les 11 del matí. Aragonès serà el primer que hi intervingui. El reglament estableix que comença el representant del govern espanyol, que no hi serà, i el segueix cada president per ordre protocolari d'autonomies, i això és l'ordre d'aprovació d'aquests estatuts. El primer va ser el d'Euskadi, l'Endacari, però que no hi serà, i després, per tant, el president de la Generalitat, que serà qui obri, com dèiem, aquesta sessió. Amb aquest debat a la cambra alta a l'horitzó, avui Felipe González ha tornat a rebregar el PSOE. Ara demana que es faci un referèndum sobre l'amnistia que està pactant el seu partit amb l'independentisme. L'expresident espanyol ho ha dit a Antena 3.
Quieren hacer un tipo de amnistía modelo Puigdemont, porque la otra no la conozco, ¿no? Ve, consulten a los españoles.
El PSOE no li respon i manté el silenci sobre tota la negociació. Avui només hi ha una veu que n'ha parlat, que és el diputat Óscar Puente, que forma part de la comissió negociadora.
Sí, sí, la situació és la mateixa. Hi ha confiança en poder sacar adelante la investidura.
Curt i ras. Fons de Moncloa, que es limita a dir que no s'explicarà res fins que tot estigui lligat. I més enllà de l'amnistia, una altra de les condicions que ha posat Junts per investir Pedro Sánchez és l'oficialitat del català a Europa, i en aquest sentit José Manuel Álvarez reivindica el paper del govern espanyol fins ara. El ministre d'Exteriors diu que estan fent la feina.
Esta presidencia ha ido más lejos que nunca y que nadie en la defensa de nuestras lenguas cooficiales con la propuesta de reforma del reglamento sobre el régimen lingüístico de la Unión, que yo mismo presenté en el Consejo de Asuntos Generales en septiembre, para que catalán, gallego y euskera sean incluidos dentro de ese régimen multilingüístico. La propuesta está hecha y estamos avanzando con los Estados miembros.
La propera reunió del Consell de la Unió Europea serà el 24 d'octubre. Encara està per veure si el tema del català s'hi acaba incloent o no. I per cert, encara sobre el català, Joan Josep Omella s'ha defensat i s'espolsa les responsabilitats sobre aquell polèmic episodi amb el papa Francesc i el català que vam explicar ahir. L'arcabisbe de Barcelona diu que qui va enviar el text que va llegir Francesc durant la benedicció de la Moreneta va ser Montserrat. El monestir, per la seva banda, diu que si ho va fer en castellà és perquè així li va ordenar el Vaticà.
Omella n'ha parlat al Monarracú, on també ha volgut aclarir que el papa no va demanar en cap moment que el text fos en català. Diu que simplement li va estranyar que el títol fos en català i és per això que es va voler assegurar que havia de fer la intervenció en castellà.
Qui ho ha preparat, això? Això ho van preparar els monjos de Montserrat, van enviar a la Secretaria d'Estat els textos que té, les idees que podien fer, i la pregària la van enviar ells. Entonces ell ho va dir en castellà, evidentment, perquè jo entenc també que ell no sap parlar en castellà, en català, i no s'havia preparat.
De fet, Omella ha assegurat que si el papa va saludar l'audiència amb un bon dia a tots en català va ser perquè va ser ell qui li va recomanar que ho fes.
I un apunt més encara sobre la llengua. El govern vol impulsar el català dins el sector dels videojocs. Aquesta setmana aprovaran una línia d'ajudes perquè els jocs estiguin doblats i subtitulats. Només la meitat dels videojocs que es fan a Catalunya estan ara mateix traduïts en català.
Una xifra que redueix el 25% els videojocs fets a l'estat espanyol. Això s'hi ha de sumar que els videojocs més comprats i de més èxit es fan als Estats Units o al Canadà. Per capgirar la situació, han obert una línia d'ajudes de més de 600.000 euros per subvencionar el doblatge, la traducció i la subtitulació de videojocs en català.
I de tornada a la investidura, un dels temes clau que també són sobre la taula és el traspàs de Rodalies. Doncs bé, el Parlament, el PSC i Junts han evitat que el ple monogràfic sobre el servei de trens es faci la setmana que ve i el deixen per finals de novembre. Es tracta del ple que Pere Aragonès volia fer com més aviat millor, però els dos partits han maniobrat per posar-lo a la cua. Esquerra els acusa d'endarrerir-lo per motius polítics i demanen a Junts que rectifiqui, Laia Colomer.
Sí, és el ple monogràfic que fa un parell de setmanes el president va demanar fer enmig dels problemes dia sí, dia també a la xarxa de Rodalies. De fet, els comuns estaven d'acord en prioritzar-lo, però el PSC, Junts i també Vox han forçat a deixar-lo per l'últim. De fet, el ple de la setmana que ve es farà el monogràfic d'energies renovables que han demanat precisament socialistes i Junts, i el següent ple, després de Tots Sants, un ple monogràfic sobre seguretat, en aquest cas a petició dels de Salvador Illa. Esquerra no ha agradat gens ni mica aquest moviment, asseguren que és urgent posar fil a l'agulla el caos de Rodalies, mentre que Junts defensa que han seguit l'ordre amb què van arribar les peticions de plens monogràfics. Una nova picabaralla entre els partits independentistes enmig de les negociacions per la investidura de Pedro Sánchez. De fet, recordem que el traspàs de Rodalies és una condició dels republicans i ara, si no hi ha cap canvi, el ple serà només a pocs dies perquè s'acabi el termini per la investidura.
El que sí que es votarà al ple del Parlament de la setmana que ve és la prohibició dels bous embolats. Els comuns demanen al PSC, Junts i Esquerra que no s'hi posin d'entrada i que permetin que la llei es tramiti, Laia.
Sí, la setmana que ve es votarà l'esmena a la totalitat que han presentat Vox i PP perquè la llei no es pugui ni tramitar. Per això els comuns demanen a la resta de partits que la rebutgin i permetin que es debati al Parlament, ho deia la presidenta del grup parlamentari, Jéssica Albiach.
I demanem especialment el suport a Junts, al PSC i a Esquerra Republicana perquè la llei pugui ser debatuda i pugui tirar endavant i no se situen del costat del Partit Popular i de Vox.
Es tracta d'una proposició de llei dels comuns i de la CUP perquè es prohibeixin no només els bous embolats, sinó també els bous capllaçats i els bous a la mar.
I encara en crònica política, Jaume Collboni assegura que Barcelona ha restablert les relacions institucionals amb Madrid. Ho ha dit després de reunir-se aquest matí amb l'alcalde madrileny, José Luis Martínez Almeida. Amb Ada Colau no van arribar a trobar-se mai. Tant Collboni com Almeida han coincidit a reivindicar recursos per grans ciutats.
Barcelona vuelve, y vuelve para ocupar el espacio que le corresponde en el conjunto del país. Barcelona vuelve porque creo que cuando Barcelona y Cataluña hemos estado presentes en positivo en el debate a nivel de España, pues España ha mostrado su mejor cara.
Que podamos mantener una relación cordial dentro de las diferencias políticas que pueda haber. Tenemos problemas comunes y por tanto tenemos que poner en práctica soluciones también comunes.
Tots dos han compartit la necessitat de millorar la competència i la fiscalitat. 8 minuts per arribar a 8:45. A partir d'ara, 5.000 persones més rebran ajudes per pagar una plaça a residències de gent gran. Amb aquesta ampliació, el govern donarà prestacions a 16.300 persones. A més, també pagarà un percentatge més alt per cada plaça. Fins ara subvencionava un 40% del que costaven i amb aquest increment arribaran fins a 2/3 parts, Joel Penya.
Són ajudes del govern que pengen de la llei de dependència i que en molts casos són per places privades. El govern pagava 750 euros al mes per persona i ara en subvencionarà 1.240, això sí, en les rendes més baixes. En aquests casos, les famílies encara hauran de posar de la seva butxaca uns 800 euros. El conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, ha explicat que l'objectiu és fer via amb les llistes d'espera per entrar en una residència.
En un context d'una llista d'espera que és preocupant i que ens hem compromès a reduir d'una manera significativa. I alhora, introduir equitat en el sistema de les prestacions econòmiques vinculades, tenint en compte a les diversos nivells de renda de les persones.
A més, el govern també farà gratuïts els centres de dia per persones amb discapacitat física o intel·lectual.
I d'altra banda, els suïcidis i els intents de suïcidi a les presons s'han gairebé doblat després de la pandèmia. Tot i que aquest 2023 sembla que les xifres tornen a millorar, el Departament de Justícia contractarà equips especialitzats a tots els centres per atendre els problemes de salut mental. Benet Iñigo.
Els equips per fer un seguiment dels problemes de salut mental estan formats per psicòlegs i educadors socials. El secretari de Mesures Penals, Amán Calderó, creu que veient els números era imprescindible fer un abordatge més personalitzat. Els suïcidis, per exemple, havien passat de 7 abans de la pandèmia a 14 l'any passat i els intents de suïcidi d'una 80 a més de 150.
Havien passat del 7, 8, 9 que hi havia normalment als 14 suïcidis del 2022. Una qüestió també important és que observem un canvi de perfil dels interns i un increment de problemàtiques de salut mental i trastorns de conducta. I, evidentment, observem també que els efectes de la pandèmia doncs colpegen fortament l'àmbit penitenciari.
En paral·lel, els centres penitenciaris incorporaran un altre equip que centrarà en la prevenció de les agressions i les conductes violentes. L'objectiu és canalitzar els conflictes abans que esclatin i reduir els aïllaments i les contencions. En total, més de 100 nous professionals que començaran a treballar l'any que ve.
Més coses, els Mossos i la policia espanyola han detingut a 16 neonazis acusats d'organització criminal, tinença d'armes i delictes d'odi. Segons els investigadors, la seva missió era estendre a Espanya l'organització coneguda com a Combat 18, una de les més violentes de l'extrema dreta internacional.
La policia va començar a estirar el fil al Bages i després de mig any en secret asseguren haver delimitat el paper de cada implicat i els contactes amb responsables de Combat 18 arreu d'Europa i Sud-amèrica. A més de fer difusió del supremacisme blanc a les xarxes i captar nous militants, també estaven preparant accions violentes i haurien intentat comprar armes de foc. El professor de la UB, Xavier Torrent, ha explicat al Monarrac U que són un dels grups més violents dins de l'extrema dreta.
Si la paraula combat pot semblar molt lleugera, o pot semblar, però de fet és un eufemisme de violència. És a dir, per tant, és un grup que utilitza la violència, i en aquest cas sota les idees neonazis, i per això té el número 1 i 8, que l'U significa Adolf i la H Hitler.
Els escorcolls i detencions s'han estès des de l'àrea metropolitana de Barcelona fins a Lloret i Mollerussa i també han actuat a Lugo, Màlaga i Arganda del Rei. Els propers dies els detinguts passaran a mans del jutjat de Manresa que porta el cas.
I a tot això els Mossos investiguen per què un nen de 12 anys ha ferit una companya de classe amb un ganivet. Va passar ahir al matí en un institut de l'Hospitalet de Llobregat. Les lesions de la víctima són però lleus i ja ha rebut l'alta després que la tanguessin a l'hospital.
L'incident va passar a primera hora del matí durant un canvi de classe. El nen va agafar un ganivet de cuina que portava i li va clavar lleugerament a l'esquena de la noia fins a 6 vegades. Una professora del centre va retenir el nen abans que arribessin els Mossos. Com que té menys de 14 anys, és inimputable i ja l'han retornat als seus pares. Tot i això, la policia i també la DGAIA s'han fet càrrec de la investigació. De moment, apunten que no tenen constància d'incidents previs entre els dos infants.
Els Mossos també han denunciat a dos homes que aquest matí han escalat la Torre Glòries de Barcelona sense cap mesura de seguretat. La policia els acusa de posar en risc la seva seguretat i també la col·lectiva.
La Guàrdia Urbana ha rebut l'avís a quarts de nou i de seguida hi han anat els bombers, que s'han esperat que els dos homes tornessin a terra per motius de seguretat. Quan els escaladors han baixat, han col·laborat en tot moment amb la policia, que els ha identificat i els ha denunciat.
I demà a Catalunya s'hi farà un nou simulacre de risc químic. Del matí s'activaran les sirenes a una dotzena de municipis que tenen indústries químiques. Les persones que siguin en aquella zona també rebran un missatge al mòbil alertant d'aquest simulacre.
Aquest cop la prova es farà a les comarques del Vallès Oriental, el Vallès Occidental, la Selva, el Bages, el Berguedà i l'Aran. L'avís al mòbil el rebran les persones que siguin els 12 municipis afectats, però les sirenes també es podran sentir des de les 6 localitats més. En total es calcula que ho sentin unes 112.000 persones. El so d'inici de la sirena seran 3 senyals d'un minut de durada, separats per silencis de 5 segons, i al cap d'un quart d'hora hi haurà el so final de 30 segons.
3 minuts per 2 quarts de 9, el Ministeri de Consum vigilarà de prop els influencers.
Que para desmaquillar uso el gel de cara que llevo usando desde los 11 años.
Por las mañanas necesito una ducha, empezar el día fresco y luego siempre con este gel de Hermès.
Solo necesitamos...
El govern espanyol engegarà una campanya d'inspecció per detectar aquests influencers que fan publicitat enganyosa a les xarxes socials. Montse Martí.
Sí, per exemple, es considera publicitat enganyosa quan es publicita un producte sense dir que s'està fent publicitat. Aquest és el cas més comú, segons la directora general de Consum del Ministeri. A RAC1, Viviana Medialdea ha explicat que es tracta d'una macrocampanya, la que es farà ara, que es revisaran molts vídeos penjats a totes les xarxes.
És un barrido y, por tanto, pues se selecciona en función de parámetros que se establecen, se trabaja con distintas redes, se localizan creadores de contenidos o influencers que tienen, por supuesto, un impacto relevante.
No és el primer cop que el Ministeri vigila de prop els influencers i, de fet, té diversos expedients sancionadors oberts per publicitat enganyosa. La campanya ara, però, es fa en col·laboració amb altres països europeus. L'Agència Catalana del Consum també hi participarà.
I, d'altra banda, eliminar la rebaixa de l'IVA i la bonificació del transport públic faria repuntar la inflació un 1%. És la previsió que fa el BBVA, que calcula que la retirada de les mesures tindria un impacte directe i immediat sobre els preus.
EAE Business School us ofereix aquest espai.
El banc insisteix que amb el pla pressupostari que el govern espanyol va enviar a Brussel·les encara no hi ha res decidit.
Ho ha explicat l'economista en cap per Espanya del BBVA, Miguel Cardoso, que ha presentat les previsions econòmiques del banc de cara a aquest final d'any i el que ve.
El efecto sería negativo, como les digo, de alrededor de un punto más en la inflación hacia adelante. Si se decide quitar estas ayudas, lo importante aquí debería de ser tratar de focalizar el apoyo en las familias más vulnerables.
L'encariment dels carburants també provoca un impacte directe sobre el creixement de l'economia. El BBVA calcula que per cada 10% que pugi el preu del petroli, el PIB espanyol es contraurà un 0,3%.
Si vols canviar de vida i estudiar en una business school que lidera els rànquings, o canviar un pla de desenvolupament personalitzat, flexible i amb una xarxa de contactes potent, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi en una escola de negocis creativa, acollidora i innovadora. EAE Business School. We make it happen.
I encara en clau econòmica, la taula del tercer sector alerta que 200.000 persones es podrien quedar sense ajudes per omplir la nevera l'any que ve. El motiu és un canvi en els criteris dels fons europeus FEAD que serveixen per garantir que els aliments arriben precisament a les persones amb pobresa extrema.
Ara la Unió Europea dona aliments a les entitats socials que després els distribueixen. L'any que ve repartiran targetes Moneder. Les entitats socials calculen que només arribaran a 24.000 persones, un 10% de les que se'n beneficiaven ara. La presidenta de la taula del tercer sector, Francina Alsina, demana a les administracions que es posin les piles per no deixar ningú sense els aliments.
Volem donar un toc d'atenció a les administracions públiques perquè les possibles conseqüències són a tocar. En més dos mesos i mig, això comença el 2024. I no queda clar quines alternatives oferiran i quins esforços invertiran per garantir un dret tan fonamental com el de l'alimentació.
Els fons FEAD arriben a una tercera part de les persones amb pobresa extrema. Les altres vies per repartir aliments són l'accés que gestiona el Banc d'Aliments i les campanyes de captació.
I per la seva banda, el govern assegura que es grataran la butxaca tant com calgui per fer que ningú es quedi sense menjar, ho ha dit el conseller de Drets Socials, Carles Campuzano.
L'esforç econòmic extraordinari que farem en aquest exercici per afrontar el canvi de model no és menor i indica també que segurament en aquest nou model hi ha qüestions que no estaven prou afinades. Compartim molt la preocupació de la taula.
A més, el departament ja ha demanat que el 2024 sigui de transició i que els dos models de finançament convisquin alhora. Les 8:31, el descobriment d'un equip d'investigadors xinesos obre la porta a endarrerir l'edat en què les dones poden ser mares. Els científics han identificat una molècula que podria aturar l'envelliment dels ovaris. De moment ho han provat en ratolins i en porcs, però els resultats són prometedors, Eudald Martínez.
L'espermidina és una molècula natural molt coneguda pels científics que estudien com revertir l'envelliment. De fet, es troben aliments comuns, com els llegums, les patates, la soja i el blat de moro, i també es ven com a producte de parafarmàcia. Tot i això, mai no se n'havien estudiat els efectes en la fertilitat de les dones. Ara un equip de la Universitat Xinesa de Nanjing ha demostrat que donar suplements d'aquesta substància per via oral o bé injectada pot augmentar la quantitat d'òvuls que produeixen els ovaris i també la seva qualitat. Els científics esperen poder fer un assaig clínic amb humans a curt termini i que això sigui d'utilitat en un moment en què les dones cada vegada esperen més a ser mares. A Catalunya, per exemple, de mitjana tenen el primer fill després dels 31 anys. El descobriment l'ha publicat la revista científica Nature Aging.
I encara en salut crida per incloure les persones transgènere en el cribratge de càncer de mama. Administrativament, les persones que s'han implantat glàndules mamàries i les que encara no ho han fet, no s'han fet la mastectomia de masculinització, estan excloses d'aquestes proves. Això fa que, tot i estar malaltes, moltes vegades no es detecti a temps. Per això el Centre Internacional de Càncer de Mama reclama que s'inclogui també aquest col·lectiu en el cribratge de mama que Espanya es fa als 50 anys.
Deixar les persones transgènere fora del cribratge fa que quedin excloses del sistema de detecció precoç. A més, els tractaments de reassignació de gènere, tant hormonals com quirúrgics, afecten el teixit glandular mamari. Això pot fer créixer el risc de càncer de mama. N'ha parlat a RAC1 el cap de radiologia del Centre Internacional de Càncer de Mama, Ignacio Miranda.
cada cop és menys infreqüent trobar noia que s'han sotmès a tractament hormonal, que per algun motiu encara estan en tràmit de formalitzar de manera administrativa la seva reassignació de gènere i que estan fora del programa d'activatge perquè el sistema no els detecta com a gènere femení.
De la mateixa manera, els homes trans que han fet el pas administratiu però que encara no s'han sotmès a una cirurgia tampoc entren en el sistema de cribratge poblacional.
I a tot això, els metges es plantegen canviar els tractaments de dolor crònic. Fins fa molt poc, els pacients que en tenien se'ls donava només medicaments. Ara, però, han vist que abordant-ho també amb suport psicològic i físic, la vida dels pacients millora. Un d'aquests casos és el d'en Javier, que després de 30 anys amb dolor crònic per unes hèrnies discals, els metges han optat per buscar alternatives. I ha parlat en Joel Penya.
Després de dècades de medicaments i rehabilitació, els metges van decidir que la millor opció perquè el Javier sentís menys dolor era posant-li un neuroestimulador.
Entonces el doctor Medel me dijo de ponerme un neuroestimulador en la espalda. Y la verdad que va muy bien. Por lo menos no tengo el dolor crónico que tenía antiguamente desde que me levantaba hasta que me acostaba.
És un dels tractaments que funcionen mirant el dolor crònic des d'un punt de vista multidisciplinari, tenint en compte l'entorn del pacient i les seves característiques físiques. El cap de la unitat de dolor de la Vall d'Hebron, el doctor Javier Medel, explica que les futures investigacions aniran per aquí.
Hi ha molts pocs fàrmacs dirigits al dolor crònic. Properament la recerca s'ha de fer en aquest estil, fer teràpies que no només facin la part més farmacològica, sinó que treballi la part més física, cognitiva del dolor, de manera més integral.
Per això els metges han d'estudiar cada cas per poder adaptar els tractaments.
I Girona torna a treure peixos del riu Onyar per traslladar-los al Ter. El motiu, doncs, el poc cabal, tal com ja es va fer a l'abril, la captura es fa amb pesca elèctrica, un sistema que deixa els peixos atordits. Corresponsal de RAC1 a Girona, Bàrbara Julve.
Una vegada capturats els peixos, amb un salabret connectat al corrent que genera un camp elèctric, que es fiquen a un cubell amb aigua i se separen les espècies autòctones de les invasores. La poca aigua que hi ha actualment a l'Onyar provoca un risc elevat de mort massiva dels peixos per falta d'oxigen, i això risc d'insalubritat. Sergi Cot és el regidor d'Acció Climàtica.
No és ideal tenir doncs, dotzenes de peixos morts en aquest tram de l'Onyar, ni per qüestions del propi benestar animal dels propis animals, com per qüestions també de salut pública.
Majoritàriament a l'Onyar hi viuen actualment espècies invasores, com ara carpes, que se sacrificaran.
I Barcelona aprovarà 3 nous models de panots adaptats al canvi climàtic. Es tracta de les rajoles, que mantenen el disseny original, però que estan fetes amb materials reciclables i que absorbeixen millor la calor. L'objectiu de l'Ajuntament és veure quins es poden fer servir en un futur.
Els nous panots es posaran en una superfície d'uns 2.500 metres quadrats a la superilla del Poblenou. S'hi estaran durant un any per avaluar quin dels 3 models és més sostenible. Ho explica la primera tinenta d'alcaldia, Laia Bonet.
Perquè han estat fabricats amb materials reciclats, perquè tenen una petjada de carboni més baixa i perquè redueixen l'efecte illa de calor i el soroll. Fixeu-vos que són 3 elements molt clarament avantatjosos en la transformació que necessitem aplicar a la nostra ciutat.
L'Ajuntament també valorarà altres elements com la resistència dels panots, el lliscament, la filtració d'aigua o fins i tot l'adherència dels xiclets.
Les 8 i pràcticament 37 minuts, a aquesta hora s'inaugura a Barcelona el Serializados Fest. Ho fa amb l'estrena mundial de la sèrie Això no és Suècia, codirigida per Marc Coll i Aina Clotet a la sala Fenòmena. I anem cap allà, Bàrbara Padilla, bona nit.
Bona nit, Això no és Suècia és una sèrie de 8 capítols a mig camí entre la comèdia i el drama que explica la història d'uns pares joves que intenten protegir els seus fills dels perills de la vida després de canviar de barri. En parla RAC1 Aina Clotet, que debuta com a directora i que admet que tornarà a dirigir.
Succeeix una tragèdia, no, en aquest barri després de que hagin idealitzat a una família sueca que representa una mica el model a seguir, no, perquè Suècia no deixa de ser una mica epítome, no, d'aquesta criança sensible, sostenible que han vingut a buscar. I llavors, després de que succeeix una cosa que sacseja molt el barri, fa que la por s'instal·li en la parella.
Avui és el primer dia, però fins dissabte Serializados també acollirà la sèrie La Messias, dels Javis, la de Berto Romero, El Otro Lado, i un nom internacional, Succession. El creador de la sèrie, Jess Armstrong, visitarà el festival, tot plegat per celebrar els 10 anys del festival, que cada cop aposta més pels talents català i espanyol.
Com deia ara la Bàrbara, demà arriba La Messias al festival, la sèrie dels Javis, que té de protagonista a Irene Balmes, la filla de Santi Balmes, el cantant i compositor de Love of Lesbian. Avui, a la part final del Nou C, entrevistarem pare i filla per saber com han viscut aquesta experiència. Serà, com dèiem, a partir de les 10 de la nit. I demà al matí també passaran pel món a RAC1 els directors i guionistes d'aquesta sèrie, Javier Calvo i Javier Ambrosi. Com dèiem, però, la protagonista d'aquest vespre a la inauguració és Això no és Suècia, codirigida per Marc Coll i Aina Clotet, i qui ja l'ha pogut veure és el Guillem F. Marí, col·laborador d'aquest programa, productor del Serializados Fest i també editor de la revista del festival. Escoltem què li ha semblat.
Una sèrie que és un dels plats forts de la temporada de TV3, una de les apostes d'aquest any, i una sèrie on l'Aina Clotet protagonitza, dirigeix i també crea una història d'un matrimoni, ella i Marcel Borràs, que han de lidiar amb la vida moderna i sobretot amb la maternitat i la paternitat, i és que són una parella amb dos fills molt petits, ells són molt joves i estan lidiant a veure com poder manegar aquesta nova faceta de les seves vides, que no és fàcil, amb una mudança pel mig i noves maneres d'encarar la criança, no? En general és una sèrie on hi ha riure, és una sèrie on també hi ha drama, podria ser un dramedy a la catalana o a la barcelonesa en aquest cas, que jo crec que els separarà molt bons moments amb la seva gran factura i amb una arrencada també de festival que val la pena. Això no és Suècia, sens dubte, per mi, una de les notícies més importants a nivell de ficció catalana dels últims mesos.
I de les sèries al teatre, Tots eren fills meus, de David Selves, encapçala el rànquing de nominacions dels Premis Butaca. En té 11. La segueix El Golfos de Roma, de Daniel Anglès, amb 8, i Odissea, de Maria Rovira, amb 5.
Completen la llista Dirty Boys de Les Besties, L'alegria que passa, de Degoll de Gom, Les amistats perilloses, del Lliure, Zona inundable, del TNC, i L'adversari, de Julio Manrique. En total, hi ha 36 espectacles nominats. Des d'avui fins al 13 de novembre, el públic pot votar dins les 24 categories disponibles al web premisbutaca.cat. La gala es farà el 20 de novembre.
I 84 anys després, la Universitat de Barcelona ha homenatjat a Pau Casals com a doctor honoris causa. Ho hauria d'haver fet el gener del 1939, però la ciutat va caure en mans de l'exèrcit franquista i aquest acte no es va arribar a fer mai.
Avui, finalment, la universitat ha corregit el que considera un deute històric. El músic del Vendrell, això sí, va rebre el títol, ho ha assegurat el vicerrector de Patrimoni de la Universitat, Agustí Alcoverro.
Aquesta distinció que es fa a Pau Casals va ser atorgada i va ser lliurada al mestre. Sabem que Casals va marxar a l'exili amb el diploma de doctor honoris causa, amb el segell de la universitat i signat pel rector, com corresponia, i sabem que el va mantenir sempre com un element preuat i, de fet, avui es pot veure al Museu de Pau Casals.
A l'acte s'ha lliurat un diploma a la Fundació, també hi ha hagut actuacions musicals i han interpretat peces de l'obra de Casals, mort ara fa 50 anys.
Avui el tram final de la tertúlia parlarem sobre aquest homenatge que arriba, com dèiem, 84 anys després. Ho farem amb el director de la Fundació Pau Casals, Jordi Pardo. I mentrestant, la cocteleria Sips de Barcelona es converteix en la millor del món. Ha quedat primera al rànquing mundial d'aquesta categoria, el The World's 50 Best Bars, que s'ha anunciat a Singapur. D'aquesta manera, Barcelona continua tenint el millor bar del món un any més. L'any passat va ser el Paradiso, que també situat a la capital catalana i que ara ha quedat en quarta posició.
La Sips, que és al carrer Montaner, que dirigeixen Marc Álvarez i Simone Caporale, va obrir el 2021. Des de llavors ha atret una gran quantitat de públic, tant local com estranger. Els seus còctels creatius destaquen pels conceptes de l'olor, el gust i la presentació. El mànager del bar, Filippo Pagan, explica a RAC1 que el secret és anar molt més enllà del simple còctel.
Yo creo que al final no es tanto en sí el cóctel, sino la experiencia que te hace vivir el bar. Es un conjunto, no puede ser el single elemento del cóctel o de la atmósfera o de la música. Es un conjunto de todo. Cómo atendes al cliente, la música que pones, cómo el trato al cliente.
L'any passat, la cocteleria Sips va quedar tercera al rànquing.
I Mishima ha anunciat fa pocs minuts una gira de concerts per Nadal.
Has vist que moltes coses no es feia pel seu nom. Has vist que moltes coses en realitat...
Farà un total de 6, faran parada a l'Apolo de Barcelona el 22 de desembre, com ja és un clàssic. També passaran per Vic, Tarragona, València, Salt i Lleida durant el mateix mes. I tocaran, entre d'altres, aquest tema, el de Mia Khalifa. Acaben de publicar el videoclip, el seu primer del nou àlbum, L'aigua clara, i que s'ha rodat en una Venècia completament buida de nit. Les 8 i pràcticament 43 minuts. Als esports, Oriol Jové, bona nit.
Hola, bona nit.
El Barça de bàsquet, que acaba de guanyar a la pista del Partizan de Belgrat.
Sí, els blaugranes han sumat la tercera victòria a l'Eurolliga, han guanyat de 9 punts, 83 a 92, i continuen invictes a la competició, a l'Eurolliga, amb 20 punts. El base argentí Nicola Provítola ha estat el màxim anotador blaugrana en aquesta victòria important pel projecte de Roger Grimau, i que arriba en una setmana amb dos partits més. Divendres, també d'Eurolliga, al Palau contra el Bayern de Múnich, i diumenge a l'ACB contra el Bilbao Basket.
Bàsquet al marge, d'aquí a uns minuts arrenquen diversos partits de classificació per l'Europa, per l'Eurocopa masculina de futbol de l'any vinent, amb participació de futbolistes del Barça i també del Girona.
Sí, d'una banda el blaugrana Christensen, que suplen amb Dinamarca en el partit contra San Marino, que arrencarà ara a 8:45, és a dir, d'aquí a un parell de minuts, i que ha d'encarrilar la classificació dels danesos a falta encara de dues jornades. I de l'altra, el gironí Artem Dovbyk, que és titular amb Ucraïna en el partit contra Malta, que arrencarà ara també a 8:45, lluitant, en aquest cas, per només dues posicions de classificació per l'Eurocopa, a les quals també aspiren Anglaterra i Itàlia, que s'enfronten també a aquesta hora. Al marge de la classificació per l'Eurocopa, avui el blaugrana Fermín López ha debutat amb gol amb la selecció espanyola sub-21, que ha golejat al Kazakhstan per 0-4, i pel que queda de nit i matinada, tenim, per exemple, un Venezuela-Xile amb Yangel Herrera del Girona, i a les dues, un Uruguai-Brasil amb Ronald Araujo als uruguaians i el gironí Jan Couto amb Brasil. Per rematar-ho a les 4, els alemanys del Barça, Ter Stegen i Gundogan, juguen una amistosa a Filadèlfia contra Mèxic.
I més enllà del futbol de seleccions, Víctor Roque, que confia que podrà incorporar-se al Barça aquest mes de gener.
Sí, recordem que el Barça va fitxar fa uns mesos aquest jove davanter brasiler, però que de moment continua jugant amb l'Atlético Paranaense, amb la previsió que s'incorpori al mercat d'hivern a l'equip de Xavi, o bé l'estiu que ve. En una entrevista a Mundo Deportivo, el mateix Víctor Roque ha dit que és conscient dels problemes que té el Barça amb el fair play financer, i assegura que si el club no el pogués inscriure al gener, tindria paciència per esperar-se fins l'estiu.
Seria molt bo i agora...
Seria molt bo arribar ara al gener. Em podria adaptar i començar bé la següent temporada. Però si finalment no pogués ser, tinc el cap tranquil i m'aniré preparant bé aquí al Brasil.
Víctor Roque, que per cert s'està recuperant en aquests moments d'una lesió al Brasil.
I tot plegat al dia que 8 equips catalans han sabut el seu rival a la primera ronda de la Copa del Rei.
Sí, el més cridant és que el Rubí, que juga a la 6a categoria estatal a la Lliga Elite Catalana, ha quedat emparellat amb l'Atlètic de Bilbao en una eliminatòria a partit únic i que jugarà d'aquí a dues setmanes, en aquest cas, al camp del Rubí. Pel que fa als altres...
imatges de sí, celebració de l'equip, que gairebé no s'ho creien, eh?
No n'hi ha per menys que vaja que ho celebrin, perquè no ve cada dia un equip de primera divisió a un camp com el del Rubí. Pel que fa als altres representants catalans, que en són 7, el Badalona Futur rebrà el Cádiz, l'Europa a l'Elx, el Manresa a l'Oviedo, el Terrassa a l'Albacete i el Nàstic visitarà l'Oriola. L'Espanyol, de la seva banda, jugarà al camp del Mensajero Canari, i el Girona al del San Roque de Lepe. El Barça, com que és un dels 4 equips que juga la Supercopa, no entra en competició fins a la tercera ronda, és a dir, fins als 16 de final.
Gràcies, Oriol, que vagi
fins
bé.
Ara,
bona nit. I el temps amb l'Abel Caral. Abel, bona nit.
Bona nit.
Avui hem tingut alguns plogins,
sí,
en alguns punts. Ara mateix encara està plovent o no?
Sí, ja, és això, és plogim, eh? Està caient ara mateix en alguns sectors de les comarques de Girona. Primeres hores de la tarda els tenien cap a Ponent, cap al sud. Han anat arribant, han anat avançant, han anat arribant en sectors de les comarques de Barcelona, i ara va fent, fa unes horetes, en sectors de les de Girona. Són, plogims d'aquests que en prou fent, en molts casos, mullen el terra o deixen alguna dècima de litre per metre quadrat. En un dia en què han pujat les temperatures, eh? Avui, doncs, ja ho dèiem ahir, que cap a les comarques de Girona, déu-n'hi-do, i és on hem tingut les més altes, notaria més aquest augment. I mira, a Cabanes, a l'Empordà, 28,8 graus de màxima. Arribem als 30, però sí que podem arribar demà. També, per exemple, a Anglès, 28 de màxima, a Torroella de Fluvià, 27,2. Per tant, comarques de Girona on les temperatures s'han enfilat més, però en general hem notat força bonança, més bonança que ahir. De cara a demà, doncs, un dia de cel variable. Al llarg del dia, d'entrada al matí, pot haver-hi unes precipitacions cap a les comarques de Lleida, interior de les de Tarragona, que abans del migdia, més desgastades, febles, arribin a molts sectors interiors, sobretot de les de Barcelona, i al llarg del dia poden anar apareixent aquests plogims, aquests ruixats poc importants. A la tarda també, especialment a comarques de Ponent, interior de les de Barcelona i Tarragona, podrien arribar a la costa central 4 gotes. A les de Girona, en principi, doncs no hi arribaran aquestes precipitacions, i el que dèiem, més bonança, en molts casos 2-3 graus més, podem arribar als 30 en sectors del prelitoral,
fins
i on notarem més... Sí, avui 28 en 8 a Cabanes, a l'Empordà demà, sectors de la costa, prelitoral, sobretot de les comarques de Girona cap al Vallès, podem acostar-nos o puntualment arribar als 30 graus, segona quinzena del mes d'octubre, eh? On notarem més demà l'augment de temperatures, avui ha sigut a les comarques de Girona, demà notarem més aquest augment de temperatures, 3, 5, 6 graus respecte avui, és a les comarques de Tarragona. Després, de cara a dijous, s'inicia un canvi, un descens de temperatures que de cara a divendres i a cap de setmana farà que les temperatures fins i tot siguin una mica més baixes del que tocaria esperar en aquestes dates. I pendents, ja ho dèiem ahir, de les precipitacions que entre dijous a la tarda i divendres al migdia poden regar bona part de Catalunya, i si avui parlem de plogims, de cara aquests dos dies, dijous, divendres, podem parlar en molts casos de 30, 40, 50 litres per metre quadrat. Ho anirem perfilant al llarg dels propers dies, demà ho veurem més clar, però en tot cas pluges que seran molt benvingudes i sembla que seran més d'anar fent que no pas patacs d'aigua, per tant també
millor, no?
Doncs pluja que, sí, que s'aprofita més. El sol el pot xupar més, absorbir no? més, i no se'n va tan avall per escorrentia, que també ens convé, que vagi avall cap als pantans, i és que també plourà cap als embassaments, no? Cap a, més amunt dels embassaments, però bé, necessitem que plogui tot el territori i sembla que així ho farà. Potser cap a les Terres de l'Ebre és els llocs on rebrem menys aigua, que bé, demà es podrà veure més, de manera més clara.
Gràcies, Abel. D'aquí una estona ho actualitzem tot plegat.
Molt bé, fins ara.
Les 8 i 49 minuts.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
Comencem aquesta hora la tertúlia del no ho sé d'aquest dimarts 17 d'octubre. Avui amb la Susana Cuadrado, redactora en cap de Societat de la Vanguardia. Com estàs, Susana?
Bona nit, molt bé.
El Jordi Cabré, advocat i escriptor.
Bona nit, com estem?
Jordi, l'Àlex Govern, delegat del diari ABC a Catalunya.
Bona nit.
Àlex, bona nit. I l'Eulàlia Soler, politòloga i professora a la UPF.
Què tal?
Bona nit, Eulàlia. Déu-n'hi-do els temes que tenim sobre la taula a aquesta hora, perquè dèiem durant el sumari que estàvem pendents d'aquesta reunió a distància que tenien els caps d'estat i de govern dels 27 per prendre aquesta decisió, aquest posicionament de la Unió Europea. Això també quan a l'inici de pocs minuts abans de començar aquest sumari sabíem també d'aquest atac d'Israel contra un hospital de Gaza. Ara mateix les xifres continuen sent una mica confuses, però bé, en tot cas hi hauria centenars de morts en aquest hospital, ho hem dit abans, hi ha mitjans que parlen de 200 víctimes, n'hi ha alguns que diuen que podrien superar el mig miler. Ara de seguida intentarem parlar-ne, però també d'aquest nivell d'alerta terrorista. De moment es manté en 4 sobre 5 a casa nostra, però sí que el Ministeri de l'Interior ha dit que reforçarà aquesta vigilància durant aquests dies de possibles en zones que siguin susceptibles de poder patir un atac. Ara de seguida hi posem ordre i ho comentem tot plegat a la tertúlia del no ho sé. Fem una pausa.
No ho sé, amb Anna Ballonesta.
A totes les persones que heu fet possible que a Sorli complim 100 anys, que us volem donar 1 milió de gràcies. I a més, 1 milió d'euros en premis, en vals i en productes, que 100 anys no es fan cada dia. Fins al 12 de desembre, vine a Sorli i celebra amb nosaltres el nostre centenari. 100 anys de Sorli, 100 dies bojos.
Em dic Neus, sóc periodista i estic passant per una depressió. A la feina no ho saben, em fa por explicar-ho.
El 90% de les persones que han passat per un problema de salut mental no s'han sentit capaces de parlar-ne obertament a la feina. A iguanyemtots.org us donarem solucions per millorar el vostre entorn laboral. Parlem-ne, treballem-ho, i guanyem tots.
Ets instal·lador, arquitecte o enginyer? El 18 i 19 d'octubre tens una cita a EFINTEC, la Fira de la Instal·lació i l'Energia organitzada per FEGICAT, la Federació d'Instal·ladors de Catalunya, a Fira de Barcelona.
Hi trobaràs les últimes novetats del sector. Entra a efintec.cat i utilitza el codi ràdio per entrar-hi totalment de franc.
Ens veiem a EFINTEC.
Perquè el nou curs escolar dels teus fills no ha de ser un malson.
A profe.com t'ajudem a que millori les notes, estiguin motivats i a que sàpiguen organitzar el seu temps d'estudi i deures.
Aprofita la teva primera classe gratuïta i deixa'ns treure't un pes de sobre.
Entra ara a profe.com i reserva la teva classe.
RAC+1 Podcast.
Aviam, Ferran. Hauries de dir Estadella Michelin. Un programa de cuina marinat amb humor. Molt bé, i ja per rematar-ho, bones receptes amb Guillem Estadella. Olé, jo crec que ha quedat prou bé, no? Què? No, ja està, ja està. Estadella Michelin, un podcast clar i català.
Cada 15 dies un capítol a RAC més 1 i la recepta sencera al canal de YouTube de RAC 1. RAC més 1. RAC 1.
A Masterpiel trobaràs el sofà o el moble de la teva vida. Noves promocions de les butaques Stressless i mobles Caligaris. I presentem nova col·lecció de sofàs Moments de Relax.
Recorda, ara Masterpiel a Via Augusta 128, a prop de la plaça Molina. A Urgell 41 i també la nova web masterpiel.com.
És el moment de visitar els escenaris on s'ha rodat el laboratori del programa La Puntual de TV3.
Vine a descobrir-los a Montsant Benet i endinsa't en la història del nostre monestir medieval i la casa d'estiu del pintor Ramon Casas.
Aprofita i queda't a dormir al nostre hotel de 4 estrelles superior o tasta la nostra gastronomia amb estrella Michelin.
A menys d'una hora de Barcelona, a plena natura i envoltats de pau. Descobreix tot el que t'oferim a montsantbenet.com.
RAC 1. Tots som 1.
Minuts. Seguim a la tertúlia del 9C. Ara de seguida parlarem d'aquestes informacions que, com dèiem, ens han arribat aquestes darrers minuts d'aquest atac d'Israel a un hospital de Gaza, però ho dèiem abans, el Ministeri de l'Interior està redoblant aquestes mesures antiterroristes a tot l'estat. Des d'avui la policia reforçarà la seva presència en els punts amb més risc de poder patir un atac, un seguit de decisions que, evidentment, afecten a totes les comunitats i que, per tant, també aquí a Catalunya s'hauran d'implementar. I per això a aquesta hora vull saludar a Lluís Paradell, que és inspector de la Comissaria General d'Informació dels Mossos d'Esquadra. Senyor Paradell, bona nit.
Hola, molt bona nit.
Gràcies per atendre'ns avui al 9C. Anava a preguntar-li d'això, d'aquest dispositiu, d'això que ha anunciat avui el Ministeri de l'Interior. A Catalunya se n'encarreguen directament els Mossos d'Esquadra. M'imagino que estan en coordinació en aquest sentit.
Sí, sí, efectivament. El cos de Mossos d'Esquadra ja des de sempre, doncs, que en tant que Policia Integral de Catalunya, doncs també ens ocupem, evidentment, de tots aquells aspectes que afecten a la seguretat de la ciutadania. I des del punt de vista d'aquelles situacions que provenen dels àmbits en què treballem des de la Comissaria General d'Informació, majoritàriament lligades a extremismes violents que acaben, doncs, repercutint d'alguna manera en possibles accions violentes, doncs som nosaltres qui elaborem les anàlisis corresponents per traslladar el coneixement al cos, per prendre aquelles decisions a tots els nivells del cos per tal de prevenir, sobretot, i després, doncs, intentar augmentar el nivell de seguretat de la ciutadania. I com vostè deia, doncs tot això es fa amb una base regular, en plena coordinació amb la resta de forces i cossos de seguretat de l'Estat.
Clar, que es reforci aquesta presència policial en alguns punts fa pensar, evidentment, que ha augmentat aquest nivell de risc de patir algun atac, tot i que es manté en el 4 sobre 5. De quin tipus d'atacs estaríem parlant?
Bé, com malauradament ja hem patit aquí a Catalunya, doncs sabem que estem sotmesos a una amenaça terrorista jihadista que tothom també ha pogut veure, doncs, tal com es va materialitzar en el cas de Catalunya l'any 2017, doncs, que el formar part d'una organització terrorista avui en dia ha variat, ja no necessàriament has de ser un membre integrant d'una estructura d'un organigrama, sinó que una amenaça com la jihadista, doncs, proclama la seva ideologia i la propaga per les xarxes, i d'aquesta manera, doncs, pot provocar que alguna persona que se senti identificada i que estigui especialment en un procés de radicalització molt avançat, doncs pugui decidir cometre una acció per mateix. Aquesta amenaça ja fa molts anys, des de l'any 2015 que si recorden els fets de moure'ns a París, al Charlie Hebdo, també l'endemà a la localitat de Montrouge, on també va morir una policia local, en un supermercat també caixer, que van morir també 4 persones, va suposar un punt d'inflexió que es va elevar al nivell d'amenaça al que estem actualment, i posteriorment, el mateix any, van haver diversos fets, però sobretot també tothom recordarà els del novembre, amb els atacs també a París, amb el malgrat l'episodi de la sala Bataclan. Per tant, no ens estem enfrontant a una amenaça nova en aquest sentit, però sí que pertoca, doncs, com fem de forma permanent, constant, setmanalment es fan una anàlisi minuciosa de tot el que està passant no només a casa nostra o al nostre entorn més proper, a Europa, a Occident, sinó a tot el món, en tant que ens enfrontem a una amenaça global. I en base a aquestes valoracions, doncs, es prenen decisions com la que s'ha pres avui, i que, com tothom pot comprendre, doncs, els fets que es donen a nivell internacional, doncs, també tenen una influència que, en el sentit que aquestes organitzacions terroristes aprofiten a proclamar a la seva propaganda, doncs, també intencions o justificacions per cometre atacs contra determinats col·lectius o determinades persones.
En quin tipus de mesures són exactament aquestes mesures addicionals que s'estan aplicant?
Bé, les mesures estan perfectament establertes en els protocols que tenim des de fa anys establerts, i que per cadascun dels nivells, doncs, tota l'organització del cos de Mossos d'Esquadra com a altres organitzacions policials, doncs, tenim uns nivells d'intensitat amb les mesures que s'han de dur a terme per tots els agents del cos en les seves tasques. Aquestes mesures, principalment, en el moment en què s'identifica que hi ha un increment de risc davant d'un col·lectiu identificable o específic, doncs, sobretot s'intenta, doncs, protegir bé els indrets on acostumen a moure's aquestes persones, i els interessos, en el cas que siguin, per exemple, doncs, estats com seria el cas de Suècia, que, doncs, després dels fets d'ahir, que es pot vincular amb aquests episodis que en aquests últims mesos hem anat podent testimoniar.